RAC més 1 i Borges us ofereixen Respostes que alimenten amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz.
La menopausa és el final de l'etapa fèrtil de la dona. A conseqüència de l'envelliment natural dels ovaris, les funcions reproductora i hormonal femenines cessen. Es tracta d'un procés de pèrdua de fertilitat que pot provocar desordres hormonals que afectaran el funcionament general del cos. Quina és la millor dieta per la menopausa? Hem de canviar els nostres hàbits dietètics? Aquesta és la doble pregunta que avui li traslladem a la metgessa nutricionista Magda Carles. Magda Carles, què tal?
Hola, com estem?
Bé, a les dones ens genera molts dubtes aquesta qüestió, l'etapa de la menopausa de la nostra vida, oi?
Sí, jo diria que masses, perquè a més és una etapa que està com envoltada d'un halo de cosa fosca, no? Que és una etapa com dolenta, com amb molts problemes, com... I escolta'm, és una etapa més que si no es passa vol dir que ja no hi ets. Amb la qual cosa, benvinguda a seguir la menopausa, vol dir que estem vivint i vol dir que les coses van canviant.
I a més que cada dona viu d'una manera diferent, no? No totes les menopauses són iguals.
En absolut, igual que totes les dones són iguals. Però fixa't que és curiós que una cosa que, de fet, correspon al meitat de la població sigui tant una cosa tan sempre submergida i que generi tant recel, quan és una part, diguéssim, natural de la vida, i la vida s'envelleix des que naixem, no? Doncs forma part del procés normal de la vida. I, en canvi, jo continuo dient que se'n parla poc i se'n parla a vegades malament. Massa.
Tu, un dels projectes que portes a terme des de fa molt de temps és la teva activitat com a metgessa nutricionista clíniques que es dediquen a la salut sexual.
En certa forma, sí. Sí, de fet, qualsevol persona que sigui metge i que es dediqui a la nutrició, pues, aquesta etapa de la vida hi fa una cura especial. Primera, perquè hi passen totes les dones, que repeteixo, és el 50% de la població. I segona, perquè la nutrició pot fer-hi molt. No només la nutrició. La nutrició, una psicologia sanejada, un exercici dient, una visió, diguéssim, de la vida en aquell moment adient a l'etapa que estem vivint. Per tant, sí que es pot ajudar molt a les persones que passen la menopausa. Però sense oblidar que no és cap tragèdia, sinó que és una etapa més.
En resum, què seria ben bé la menopausa?
Bueno, si anem a lo científic, a lo que és totalment precís, és quan fa un any que ja no tens la regla. Bueno, ja pots dir que tens la menopausa. Però clar, hi ha tot un procés abans això no passa, diguéssim que és la perimenopausa, que és que va vinguent ara malament, ara bé, ara sí, ara no, doncs que és tota una època de climateri, no? I bueno, que és un procés d'anar de l'etapa fèrtil a la no fèrtil. Clar, això no passa en un dia. Per tant, són tots uns anys que vas notant canvis i que el teu cos deixa de ser fèrtil. I escolta, Esther, menys mal que deixa de ser fèrtil. Ens imaginem un embaràs als 65 anys?
No,
la veritat és que no.
Se'n donen embarassos,
sí,
a aquestes edats.
Sí, pocs, però sí. Jo penso que la natura és molt sàvia, saps? Vull dir, hi ha un moment en què dius, escolta, prou, perquè és que si no, a aquesta senyora li portarem molts problemes un embaràs. I és això, és la pèrdua de la fertilitat. Cal dir també que en els homes, a partir d'una certa edat, també hi ha el procés d'andropausa. Uh-huh. Vull dir que no és que només que aquesta pèrdua de fertilitat passi amb la dona. A l'home té també els seus canvis amb la fertilitat, a partir dels 50 anys, 45-50.
Però la dona pot començar abans, no?
A la dona té més símptomes i, a més, com que és com més evident. Però ja dic, tots dos pateixen canvis. Forma part d'etapes de la vida que van cap a l'envelliment, no? Uh-huh. Per tant, doncs, jo penso que el que hem de fer primer és donar-hi una visió positiva, perquè jo repeteixo, vol dir que estem vius. I lo segon, que es pot passar de moltes maneres, però el que és segur és que si en sabem més i si fem tot el possible per afrontar-ho bé, ho passarem molt millor.
Uh-huh. Quina és la franja d'edat en què es produeix la menopausa? Perquè hi haurà dones, sí, que els hi arribi abans i dones que els hi arribi bastant més tard.
De fet, pot començar ja als 45 anys. El més freqüent és que vagi dels 45 als 55. Això no vol dir que no hi hagi dones a les 42 tinguin ja desarreglos hormonals, o dones que els tinguin la regla fins als 58, perquè no són dos i dos, són quatre, amb temes fisiològics, però de 55 a 45 a 55 és el més habitual.
I els símptomes?
Mira, cal dir que hi ha dones que no noten res, excepte que les regles i comença a fer el tonto i que se'n va, un dia se'n va. Però hi ha tot un ventall de símptomes, no? Quins són els més freqüents? Bueno, les famoses, diguéssim, acalorades, no? Aquelles sufocacions...
Coms de calor, no?
Que quedes vermella, que tens suor i tens calfreds, com si pugis de temperatura de cop, no? Que això pot passar un cop al dia, un cop a la setmana, un cop al mes. Hi ha persones que ho tenen molt i hi ha persones que ho tenen poc. Pots tenir també problemes a l'hora de dormir. Dorms pitjor. És a dir, el que abans era un somni més profund, més plàcid, ara et despertes amb més facilitat o et costa dormir. Pot també haver-hi una certa davallada emocional en el sentit de dir, estic més deprimida, o tinc més canvis d'humor, o estic més sensible. Repeteixo, això pot ser-hi, però no vol dir que tothom ho tingui que passar. No vol dir que... Això és evident, vull dir, no és que ara la gent digui no, mira, em passarà això i això i això. Són coses que poden passar i que passen amb una certa freqüència. Més coses que poden passar? Doncs que de cop trobis que els teus nivells de colesterol han pujat, per exemple. Això és una cosa que també a vegades passa en la menopausa, no? Que tu sempre estaves bé d'aquests paràmetres lipídics sanguinis i de cop, oh, el colesterol puja, no?
Es dispara molt?
No necessàriament, però pot variar una mica. O pot aparèixer una hipertensió. No, tampoc és que tingui que passar, però són coses que poden passar. Pot pujar el teu nivell glucèmic, més probabilitats de diabetis. En el fons, forma part del procés d'envelliment. És a dir, a tot el cos, doncs, diguéssim que funciona una mica pitjor. I, evidentment, pot haver-hi una més propensió a guanyar pes. Perquè una cosa que fa la menopausa és que necessites menys energia, diguéssim, per viure. Clar, si menges igual, és probable que tu augmentis de pes. No és segur ni és persistent, eh? Però és com més, bueno, tens més números.
Per tant, això que sentim molts cops a dir que durant la menopausa les dones s'engreixen, sí que hi ha part de raó.
Hi ha part de raó. No vol dir que totes les dones s'hagin d'engreixar, ni que s'hagin d'engreixar molt, eh? O sigui, però sí que és veritat que hi ha més números, sempre parlem dels números, els números que tenim de la loteria, doncs hi ha més perquè t'engreixis, no? Probablement la persona que sempre ha tingut problemes amb el pes, en aquesta etapa encara en tingui més.
Per tant, després d'aquesta llarga llista, no, de símptomes...
Me'n deixo, eh?
Sí?
Sí. M'han deixat un de molt important,
veure,
que és
quin?
El tema dels ossos, no? La davallada d'estrògens el que fa és, entre moltes altres coses, és que perdem més calci de l'os en plan més ràpid. I, per tant, doncs, pot haver-hi més osteoporosi. Què vol dir? Que tota persona menopàusica tindrà més osteoporosi? No, tothom no, però sí que és veritat que tenim que cuidar aquest tema. Eh? I cuidar-lo amb una dieta adequada, amb un exercici, amb unes exploracions, diguéssim, complementàries mèdiques, com és una densitometria, etc etc.
Algun canvi més que pensis que val la pena comentar?
Sí, per exemple, coses així més menors, però que també poden tocar una mica la moral, com pot ser que la pell doncs, es torna més fina, hi ha una certa flacidez, hi ha una migració del greix de lo que és les cames cap a la cintura, o sigui, es perd més la cintura sense canviar de pes, coses molt curioses, no? I el cabell es torna una mica més finet. En fi, res que sigui meravellós, però tampoc res que sigui greu.
No, molt positiu no és del tot, però
sí,
vaja.
Però escolta'm, no passa res.
I s'ha d'assumir.
I més coses que vindran, m'entens? És que al final tenim que assumir que, clar, que estem en un moment històric que es viu molt. Quan la gent es moria als 40 anys, aquest procés no el tenia.
Clar.
Segur que les dones tenien la menopausa, estaven mortes molt abans. Doncs escolta, val més ser-hi i passar per
I tant,
aquí, no?
I tant, ja està. I davant de tot això, d'aquesta radiografia que ens has fet, a nivell d'alimentació, a nivell de dieta, tot això ens hauria de fer canviar la nostra pauta alimentària durant aquesta etapa?
A veure, tot dependrà de com ho fem fins a aquell moment, no? Clar, aquí hem dit sempre que totes les edats, tota la vida s'ha de menjar bé, no? Però per aquelles persones que ja mengin amb un cert sentit comú i mengin bé, els hi serà més fàcil. Però què els hi diria? Home, quan arribis als 45-46 anys i comences a veure que, doncs, que la teva regla comença a fer el tonto, etcètera, etcètera, doncs cosetes com pot ser. Disminueix una miqueta l'energia de la teva dieta.
Hauria de ser una alimentació hipocalòrica la que hauríem
de fer? No necessàriament, simplement menja una miqueta menys. Tampoc tenim que anar de les 2.500 calories de les 1.200. No, no és això. No tothom té que fer una dieta deprimament. Però sí que, com aquell que no vol la cosa, disminueix una mica l'energia de la dieta per evitar que pugui haver-hi un augment de pes. També els suggeriria jo que el tema cardiovascular, doncs home, que si sempre han vigilat amb la dieta i han menjat doncs bé, que ara encara ho facin millor. En quin sentit? Que evitin un excés de greix saturat o dels aliments que poden portar, diguéssim, un excés de colesterol, de processats, d'aliments que tenen molt greix que no ens interessa com són, jo què sé, els làctics molt greixosos, els formatges molt greixosos, la pastisseria empaquetada, aquestes coses que diem sempre que no, doncs ara encara més no.
Els ultraprocessats, eh?
Encara més no. Controlar amb el tema de la sal, doncs no es tracta de treure la sal, sinó d'evitar els excessos. És que a vegades no es tracta tant de zero, sinó de disminuir els nivells. No cal anar d'un extrem a l'altre. Però són cosetes que, quan tu t'acostes als 45 anys, ja tens que començar-te a mirar.
I que es noten,
eh?
I que segurament un cop ho fas, es noten.
Clar, a veure, i una cosa, l'únic problema no és que un es pugui engreixar, i això vull deixar-ho ben clar, perquè sembla que tot giri al redor del pes. I això fa que moltes persones que estan primes i es pensen que mengen fabulosament bé, i un pot estar prim i menjar malament.
No és un tema d'imatge, sinó que és un tema de salut.
Evidentment que tenir molt pes és un tema d'imatge i també de salut, però el fet que tu estiguis prim vol dir que no tens greix de més, però no vol dir que estiguis perfecte. Per tant, el tema de la sal, el tema dels greixos, el tema de menjar natural, el tema de molts vegetals, això ens interessa a tots. El tema del calci, perquè recordem que l'os està en la seva potencialitat màxima als 30 anys, però a partir d'aquí ja comencem a perdre calci dels ossos. Per tant, ens interessa que la ració de calci cada dia sigui la dient. La ració de calci, d'exercici i una miqueta de rejuvenació raigs solars per la vitamina D, cosa que hem parlat alguna vegada,
tant,
no?
Sí, sí.
Doncs a partir d'aquesta edat, encara més. Jo diria que és una etapa, a partir dels 45, que si abans ja cuidaves una mica, ara toca molt més.
El doble.
El doble, sí, sí. A partir de 45 anys ja no vivim de renta, eh? Mm-hmm. Aquí, aquí on s'ha de cuidar.
Sí, sí, sí. Ens has parlat de que es donen casos en què el colesterol puja una miqueta.
Sí, sí.
Què podem fer, no, per tenir-lo controlat?
Bé, el que deia abans, de no menjar aliments que clarament doncs, ja fan un augment de colesterol en sang, com són, ja dic, el que són embotits greixosos, formatges greixosos, pastisseria, galetes amb greixos poc adients, etc etc. I també, evidentment, menjar aliments que afavoreixin uns nivells de colesterol saludables, com són les fruites, les verdures, els llegums, l'oli d'oliva, els fruits secs, el peix blau, vull dir que això ja ho sabem, però és posar-ho en pràctica encara més, encara més. Una cosa important també, jo diria, a partir d'aquesta edat, és controlar l'estrès. A l'estrès a vegades no en parlem, però realment s'ha vist que l'estrès ho empitjora tot. És a dir, l'estrès, tots els problemes que puguis tenir, van pitjor.
Agreuja els problemes.
Com que aquesta és una etapa més delicadeta de la nostra vida, doncs penso que toca, ara sí, amb meditació, amb ioga, amb el que tu vulguis, amb acupuntura, amb el que vagi millor. Controlar l'estrès més que mai. És molt important, de
aquelles
veritat.
Aquelles estones de solitud, de passejar, de pensar en un mateix...
Cada un i cada una ha de trobar el mètode que li va bé per poder baixar revolucions, perquè no ens en donem i anem amb una acceleració que és que no ens afavoreix.
Sí, sí.
Als 30 anys, als 40, això s'aguanta bé. Però quan ja vas cap als 50, la cosa comença a fer aigües, eh?
Trontolla,
sí,
trontolla.
I aquell estrès ens ho comença a afectar molt més. I el més intel·ligent és començar a cuidar-se abans que hi hagin fins i tot símptomes
menopàusics. Clar, 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 sí, sí, sí.
No esperar que tens el sufoco allà a tope. No, clar.
Sí, sí. Ens has parlat també del paper de la sal.
Sí.
Quina seria la dosi de sal diària recomanada en aquesta franja d'edat, no? A partir dels 45, imaginem, no? Dones que els agrada molt la sal, que els agrada els plats molt salats, els ingredients, tot, vaja, que hi posen molta sal, que hi han afegit molta sal als seus plats, no? Tu quin consell donaries aquí?
Bueno, primer fer una mica de radiografia nostra, mirar-nos una mica al mirall i dir quin pes tinc, val? Perquè és molt diferent a cuidar la sal quan tu estàs bé de pes que quan no ho estàs, però també és veritat quina alimentació porto, i perquè recordem que la sal sempre prové el sodi, que és l'element conflictiu, no ve del saler normalment, ve dels aliments, és a dir, dels aliments processats, dels snacks, dels embotits, dels precuinats, que inclús d'una llauna d'espàrrecs, que també té molta sal, encara que no ho sembli, no? Se sap que en aquest país es pren el doble de sal de la que seria recomanable.
Déu-n'hi-do.
Que serien 5 grams. Vull dir que...
Al dia.
I en prenem 10. Doncs què tenim que fer? Controlar tots aquests aliments. I a l'hora de condimentar, deixem una mica que sigui el gust natural dels aliments. I pensem, per exemple, amb els sucs de llimona, amb el julivert, amb l'all. Hi ha tantes i tantes coses per donar gust als aliments que no tenen sodi. Per què sempre ens centrem en el sodi, amb la sal? És una qüestió d'hàbits, de tradició culinària, de que som un país mediterrani, jo ja ho entenc, vull dir, és una cosa que la tenim posada en el cervell. Però, en canvi, si tu baixes progressivament la dosi de sal dels teus aliments, ja veuràs com tampoc és tan terrible, però hi has de posar-hi altres gustos.
Clar, i per atenció a les etiquetes, que la majoria de vegades anem al supermercat, anem al mercat, comprem els productes sense mirar el que contenen.
Exacte, exacte. Fiquem en compte una cosa, una llauna, una conserva, encara que sigui saludable el seu contingut, probablement té una quantitat notable de sodi. Això és així. No només és el precuinat, no només és la pizza, els quatre formatges, que aquí n'hi haurà molt. O, escolta'm, o un pernil de gla, que és boníssim per altres temes, però també té molta sal.
Sí,
hi ha gent que es pensa que
el
pernil de gla se'n poden prendre carta blanca. No, també té molta sal i té calories i té greix i té moltes coses, no? Per tant, doncs, quan més natural, més fresc i condimentació més suau posem els aliments, sempre va bé aquest consell, però ara més que mai. Ara més que mai.
Centrem-nos en l'osteoporosi. Com ens pot ajudar la dieta en aquest aspecte de la salut?
Home, tinguent en compte, primer, el que dèiem, controlar el pes, perquè uns ossos que aguanten més pes del compte, uns ossos que tenen un sobrepès, estaran sotmesos a més pressió i, per tant, doncs, tindran més alteracions que un pes normal. Ja no dic prim, un pes saludable. I després que la nostra dieta doncs, tingui una quantitat, una dosi de calci necessària, adequada. Mira, es diu que per una persona adulta són 800 mil·lígrams de calci diari, però hi ha estudis que demostren que per una persona doncs, menopàusica doncs, són 1.200, saps? O sigui que, a veure, les racions d'aliments rics en calci, tots la sabem. Quins aliments porten calci?
Recordem-les, sí.
Ens agradi o no, són els làctics. És així.
La llet?
Vull dir, la llet, els iogurts i els formatges. Per exemple, jo un formatge que sempre dic, com dic als meus pacients, perquè no prenguin sal i prenguin calci alhora, és el parmesiano, per exemple. Uh-huh. Perquè és que un 100 grams de parmesiano és com si fos un litre de llet en quant a calci. Perquè, de fet, el formatge és llet concentrada i sense aigua, saps? Uh-huh. Doncs el parmesiano porta molta sal, sempre dic no posi sal, posa un tipus de formatge dur i sec ratllat a sobre de les verdures, de les amanides, perquè et dona gust salat i al mateix temps aporta calci. Però aquest és un exemple. Jo crec que làctics és importantíssim. El peix blau que es mengem amb espina és un altre exemple d'aliments amb calci. Els llegums també seria una altra cosa. Els fruits secs, val? O sigui, tenim moltes opcions d'aliments amb calci, però els que tenen calci més biodisponible són evidentment els làctics. Això és així. No cal que sigui llet, pot ser el iogurt, pot ser el formatge. Uh-huh. Per tant, jo, si tinc més de 45 anys i vull cuidar els meus ossos, a veure, de ració de làctic...
Com hauria de ser? Com s'hauria de distribuir al llarg del dia?
Mira, el làctic té una cosa, no és el mateix menjar o prendre un iogurt amb salvado o amb cibada o mil coses que un iogurt sol. Per absorbir bé el calci d'un iogurt, posem-hi, encara que sigui desnatat, és igual, és prendre'l sol. Sol i entre hores. Jo sóc partidari, quan volem aprofitar al màxim el calci, prendre els làctics sols. I inclús aquell got de llet abans d'anar a dormir, que dèiem en aquell podcast de l'insomni, doncs ens va bé, perquè té una doble funció. Té la funció de que ens relaxa, però també que és un calci que ens arribarà molt fàcilment. Pot ser desnatada, no hi ha cap problema.
Molt directe.
Sí, exacte. Però el tema del calci és molt important, perquè mira, una de les causes de morbilitat, que vol dir que no es moren, però que els dona molta mala qualitat de vida a partir dels 60 anys, són les fractures. I això és una cosa, és una pena, que són persones encara molt joves per fer moltes coses, però una fractura de cadera, una fractura de canell, de colze, pot complicar molt la vida.
Ens has parlat d'aquesta inestabilitat emocional molt comuna durant la menopausa. Quins aliments es poden anar bé per girar una mica la truita? Per tenir més bon humor, més bon caràcter, per guanyar la batalla, aquesta inestabilitat emocional.
A veure, això és una cosa que pot passar, no vol dir que tothom li passi. Jo penso que qui s'ha de posar una mica la bandera vermella és la gent que ja normalment té alts i baixos. Hi ha gent que sense sembla una pausa ja està un dia bé, l'altre malament, el té una depre, ara torna... evidentment, que això no, ningú fa expressament, són psicologies i són tipus de cervells, no? Val, perfecte. Doncs, quan jo ja tinc aquesta predisposició, quan jo ja sé que tinc aquests problemes ja normalment a la meva edat adulta, que sàpigues que quan arriba la menopausa això es pot agreujar. Per tant, què faré? Doncs mira, d'entrada, fer una vida molt sanejada a nivell d'horaris de menjar, de dormir, treure excitants, controlar l'alcohol, perquè, a veure, jo no dic que no prenguis cap cafè, però millor abans eres una persona de 5 cafès al dia, doncs fes-ne 2. Saps què vull dir? I pensem que la cafeïna no està només en el cafè, està en el te i està en les begudes de cola.
Amb control.
El que dèiem del control de l'estrès, el que dèiem de fer una meditació o un ioga, perquè això t'estabilitza moltíssim. Moltíssim. El tenir temps per tu. Tenir temps per tu. I si tenim una tristesa o alguna cosa que no acaba de ser del cas, busquem ajuda. No ens ha de fer vergonya buscar ajuda. No és normal que sempre estiguem tristos o que sempre estiguem angoixats. Aquest error que es fa a vegades, que diu, no, és que és una persona que és trista. No, perdoni, les persones no són tristes crònicament. Les persones no estan angoixades sempre.
I ja, sobretot, clar, incidir en això, no? que els aliments ens poden ajudar en tot plegat.
Mira, el que no ens ajudarà, Esther, per exemple, amb el tema emocional, és fer dietes massa dràstiques. Un error típic de la dona menopàusica és dir, ai, ara m'he engreixat perquè ja tinc la menopausa, ara faré dietes amb mil... El seu estat emocional encara baixa més i és un peix que es mossega la cua. O fer dietes desequilibrades, o treure's tots els carbohidrats. Error. O sigui, hi ha molta senyora que viu a base d'enciam, pollastre, enciam, peix, enciam, ou dur. Això et acaba de rematar. Si tu estàs deprimit.
No és una bona pauta.
No.
Ara sabrem el que és una bona pauta perquè arriba el moment del nostre resum. Va, Magda, aliments i hàbits nutricionals que ens poden funcionar per portar millor, de la manera millor possible, aquests canvis provocats per la menopausa.
Mira, jo primer que diria, i està en el punt zero, eh? Escolta, estic contenta de que et vingui la menopausa perquè vol dir que has arribat, vol dir que has sobreviscut a virus, malalties i un pila de coses de la vida que poden haver deixat pel camí. Per tant, el primer és assumir-ho amb tota la tranquil·litat del món perquè és una etapa més. El segon, control del pes. Si tens un pes que està molt passat de voltes, intenta començar-lo a controlar en sèrio, fes una dieta que et porti a un pes normal, que potser no serà l'ideal aquell que vols, però baixa una mica. El segon, vegetals a la teva vida cada dia.
Bàsics.
Cada dia. Bàsics, el que és fruita i verdura, seguríssim. I, de més, frescos, si poden ser. És una etapa per menjar molt fresc i molt natural. El tercer, posa peix blau a la teva vida, posa peix blau a la teva vida, posa fruits secs a la teva vida i posa llegums a la teva vida. Perquè són tres aliments que, a part que tenen moltes propietats, tiran molt bé pel tema cardiovascular. Recordem que és un tema que a partir de la menopausa ja s'iguala en quant a perill, igual que els homes. Els infarts ja se reparteixen igual entre homes i dones a partir dels 50 anys, cosa que abans no, perquè els estrògens es protegien. Controla la dosi de sal. Importantíssim. No vol dir que mengis soso, però, sisplau, baixa una mica el rànquing. Els decibelis de la sal els pots baixar, no? Tema del calci. Sisplau, per més que tinguis pes, pren un làctic desnatat. Posi també, el que dèiem, si no ets de làctics, doncs, escolta, pren llets vegetals enriquides amb calci, pren fruits secs, pren peix blau amb l'espina, però cuida aquest tema. I menja llegums i, sobretot, controla, perquè els ossos són molt importants. Recorda que el sedentarisme fa que es perdi més calci. Atenció a això. I sobretot, si prens poc làctic, per exemple, no ho facis amb cafè. Recorda que el cafè i el te bloquegen l'absorció de calci. No totalment, però el disminueixen. Per tant, làctics en solitari. I per últim, controla també, això no n'hem parlat, però també és veritat, a la ingesta de dolços, perquè a partir d'aquesta edat també tindrem més tendència a que el nostre nivell de glucosa pugi. I pel tema emocional, doncs cuida't i sobretot controla l'estrès. Fent això, ja faríem unes quantes coses.
Tenim les directrius. Aquestes són les solucions de la metgessa nutricionista Magda Carles per doncs, guanyar, com dèiem, aquesta batalla a la menopausa doncs, a través de la dieta. La setmana entrant, Magda, tenim un altre tema força interessant. Parlarem dels superaliments.
Mira, m'agrada aquest tema. Parlem-ne.
Existeixen, no existeixen, són un mite, són una moda. En parlarem la setmana entrant. Que vagi molt bé. Adéu.
RAC+1 i Borges us han ofert Respostes que alimenten amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz.
Cuidar-se és el més important. A Borges sempre et portem els productes més naturals perquè cuidem la terra que ens els ofereix i els elaborem de la manera més sostenible possible, com la nova ampolla d'oli feta amb plàstic reciclat. Borges. Que bo que és.